9 i 27 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir, que com poden escoltar ja ha començat abans d'entrar en directe. Avui és dimarts i tenim representants dels partits polítics en presència al ple. Pel Partit Popular, Bruno de Salvador, Pere Soler, del PSC, Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa, i per la CUP, Guim Pros.
Molt bon dia.
No tenim cap representant de Convergència i Unió, tot i que hi està convidat aquest partit. En tot cas, si venen, doncs s'afegiran en aquesta conversa. Voldria demanar-los, com a oposició, que facin un balanç de l'anunci que vam tenir ahir del fet que Mirassol comptarà, a partir de setembre, amb una nova línia d'autobús urbà. La L11, que serà el seu nom, garantirà, així diu l'equip de govern, la mobilitat d'aquest districte amb l'Institut Leonardo da Vinci i també amb el centre d'atenció primària del Turó de Can Mates. La nova ruta tindrà una freqüència de pas de mitja hora i connectarà amb les línies internes de Vall d'Oreig. Tot això arriba després que l'oposició i entitats veïnals d'aquell districte es queixessin de l'actual durada del trajecte entre aquell territori i el nou CAP, que gairebé arribava a una hora. Ha estat una demanda que s'ha canalitzat a través de l'associació de veïns. Vostès la setmana passada van fer un trajecte amb aquesta associació per veure i comprovar que la durada del trajecte gairebé arribava a una hora, i ara arriba aquest anunci. Per tant, els demano un balanç, preguntar-los si consideren que amb aquest anunci es posa remei a una situació que estaven vivint aquests veïns de Mirassol, que veien com el trajecte s'allargava molt per arribar al centre d'assistència primària. En tot cas, comencem de grans a petits, és a dir, amb menys representació. Partit Popular, quan vulguin.
Sí, gràcies. Bien, jo crec que hauria que destacar en un primer momento la situación que viven los barrios en relación con el núcleo urbano en cuanto a prestaciones y servicios. Y siempre ha habido un agravio histórico que esta situación de la falta de conexión eficaz y eficiente desde el Mirassol hasta el nuevo CAP, del CAP de Can Mates, pues se ha visto perjudicada. Entonces, a mí lo que me gustaría es, en primer lugar, resaltar esta situación de agravio histórico, que, como bien se ha indicado, asociaciones de vecinos y la oposición, por unanimidad, no es fácil encontrar a veces a toda la oposición reunida en una misma demanda y una misma posición, y así ha sido en el tema de la conexión de Mirassol con el nuevo CAP, ¿no? Por los datos que conocemos, que como se ha indicado son de ayer, todo parece indicar que va a ser positiva la medida, y se parece que se va a poner fin a este agravio histórico. Por tanto, en principio, la valoración desde el Grupo Municipal del Partido Popular es positiva, y a ver, pero tendremos que esperar, pues quizá ya a Navidades, si esto empieza en septiembre, a partir de Navidad empezar a valorar de manera pues realista si verdaderamente los vecinos ya no tardan una hora en llegar desde el barrio de Mirassol a su CAP, ¿no? Hay que indicar que la asociación de vecinos indicaba que si bien la ida duraba una hora, la vuelta aún era más larga, ¿no? Se podía ir a hora, hora y media, ¿no? Con lo cual era una situación absolutamente impresentable, y yo creo que el ayuntamiento pues ha hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos.
PSC, Pere Soler, com ho veuen?
Doncs jo crec que el primer que s'ha de destacar és com s'ha arribat a aquest canvi, no? És curiós, no?, que després de la posada en marxa d'un CAP i d'una manca de previsió per part de l'equip de govern, ha fet falta, doncs, que l'oposició presentés una moció en el ple, que en el Consell de Barri de Mirassol també es manifestés aquesta preocupació, i a més, doncs, la mobilització dels veïns, doncs, perquè finalment l'equip de govern se n'adonés, doncs, de la mancança i del dèficit de transport en el barri de Mirassol i la connectivitat amb el Leonardo da Vinci i amb el camp, no? Això ens fa reflexionar, no? Ens fa reflexionar que realment les línies d'autobusos de Sant Cugat diríem que no responen a la demanda, que més que línies d'autobús ho semblen els trens turístics, d'aquests que s'agafen quan vas a Port Aventura o al Tibidabo, i per tant fa falta una reestructuració profunda del que és la mobilitat a Sant Cugat. Això ens porta a un segon estadi, que és que fa més de 6 anys que Sant Cugat necessita un pla de mobilitat i l'Ajuntament es va negar en el seu moment a donar el primer pla de mobilitat, que ja no el va presentar en públic per lo desastrós que pintava el tema. I aquest segon pla de mobilitat, que ens han dit que abans d'acabar l'any doncs el tindríem, jo crec que està trigant excessivament. Per tant, aquesta és la tercera conseqüència. Què passa amb tot això? Doncs, home, jo crec que aquí hi ha un paràmetre, que és que Sant Cugat no disposa d'una estació central d'autobusos, d'un lloc logístic, d'un punt neuràlgic a la ciutat, que permetés doncs, aquesta distribució dels autobusos, que no té per què ser al costat de la parada dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, perquè a més tenim el greuge amb la parada de taxis. És a dir, hi ha propostes sobre la taula de reestructurar tot aquest tema, de repensar-ho, però evidentment hem de partir d'un pla de mobilitat, i aquest és el que ens falta. Per tant, denunciar aquesta manca de previsió de l'obertura del tercer cap, que bàsicament també la cosa ha anat fins aquí, i una darrera demanda: per què esperar setembre? Estem al mes de maig, del setembre van 4 mesos. Estem parlant de diners? Estem parlant que la gent que necessiti desplaçar-se durant aquests 4 mesos no ho farà? És a dir, no entenem tampoc aquesta voluntat de fer-ho els 4 mesos, possiblement perquè hagin de construir els autobusos, no?
Ramon Gutiérrez, Iniciativa.
Bueno, Pere m'ha copiat una mica el que volia dir. No, aviam, jo crec que d'una banda... Perdona, sí, és que m'ho
he dit. Ara poso bé el micro perquè si no se sent bé. Perfecte, vale. Ara.
D'una banda es demostra que el govern municipal no ho sap tot, que li cal l'oposició, que li cal el veïnat, que li cal la mobilització social per veure realment el que passa a la ciutat, no? I que, per tant, és una mica de dutxa d'humilitat al govern municipal el fet de tirar endavant aquesta proposta. Relacionat amb el tema de la línia i tal, jo crec que no, malgrat sigui una línia necessària i evidentment crec que és important que els veïns i les veïnes de Mirassol puguin arribar al cap de Mirassol al tercer cap
de Can Mates
en poca estona i tal. Jo crec que la qüestió de fons és que cal repensar tota la mobilitat de la ciutat, no? Ens cal, com deia el Pere, el pla de mobilitat, un pla de mobilitat que ens pensi en tota l'oferta de transport que té la ciutat, no només es pensi en l'autobús, perquè tenim uns ferrocarrils de la Generalitat que ens creuen, que ens fan d'eix, de columna vertebral de la mobilitat a la nostra ciutat, i que s'ha de poder aprofitar. No té sentit que hi hagin autobusos que fan el mateix recorregut que la línia de ferrocarrils quan tenim un tren que passa cada 10 minuts. Llavors jo crec que s'ha de repensar tot, absolutament tot, no? Bé, res més, és que el Pere ja se m'ha avançat molt. Ens cal aquest pla de mobilitat, portem molt temps esperant-lo i crec que qüestions com aquestes ens demostren que quan hi ha un servei nou a la ciutat, un servei públic, cal pensar en la mobilitat de les persones que hi accediran i un pla o una estratègia sobre la mobilitat de la nostra ciutat ens serviria molt.
Quim Pros, de la CUP.
Què més puc dir?
No ho sé, això sí, és cosa vostra.
D'entrada constatar que és evident que serà positiu perquè amb el que has comentat al començament es guanya molt de temps, i per una altra banda constatar el que ha comentat el Ramon, que això és una serveix perquè es vegi d'entrada que, tot i que sembla que tard, les reivindicacions dels veïns i de la societat civil acaben donant el seu fruit, sobretot quan es parla i es posa sobre la taula coses tan i tan evidents que encara no entenc com és que costa tant de veure. Respecte al pla de mobilitat, nosaltres fa un any que estem a l'Ajuntament, però jo crec que des que hem entrat no hi ha hagut ple o junta de portaveus que el Joan Calderón d'Iniciativa, en aquest cas, no ho hagi dit, és que encara no ho entenc, i en tot cas dic que fa un parell de juntes de portaveus, el Jordi Puigneró, que ara no està aquí, ho va dir, que abans d'acabar l'any el tindríem. O sigui, abans d'acabar l'any, vol dir que ens hem d'esperar mig any més encara per tenir un pla de mobilitat que fa no sé quants anys que hauria d'estar fet. Jo crec que tot el que es fa ara són és evident que aquesta línia serà positiva, però són pedaços que no responen a un pensar de manera col·lectiva com ha de ser la mobilitat a Sant Cugat. Però en tot cas, d'entrada, felicitar els veïns i veïnes de Mirassol que viuen a l'altra punta d'aquest cap perquè podran anar-hi amb bastant menys temps del que fins ara hi anaven.
Sí, Vamos a ver, yo creo que Guim Bros tiene razón, bueno, todos, cuando han hablado del plan de movilidad. Es un hecho, pues, objetivo que esta población necesita un plan de movilidad. Pero claro, los vecinos, pues no entienden, no saben lo que es un plan de movilidad. Ellos quieren, pues...
Sí que lo entienden.
Ellos
sí.
Lo que quieren sí es que ellos quieren tener un servicio rápido, eficiente, que conecte los barrios con el núcleo urbano, que es una cosa, pues, muy muy normal que exijan por su parte, ¿no? Entonces... A mí me gustaría hacer mención ahora de los vecinos de Las Planas, porque es absolutamente aberrante la situación que se encuentran las familias de Las Planas cuando sus hijos tienen que acudir a los centros escolares, pues de La Floresta, por ejemplo, estos sitios, porque allá sí que no hay transporte, allá no hay transporte, ni transporte escolar, ni transporte público, allá no hay nada, ¿no? Entonces es algo que se puso muy de manifiesto en el Consell de Barri, del mes pasado de Las Planas, y me gustaría que el equipo de gobierno tomara nota y de la misma manera que ha tenido, parece ser una respuesta rápida y eficaz con los vecinos de la asociación de Mirasol, lo cual apoyamos gratamente, pues también de la misma respuesta a los vecinos de Las Planas, porque esa situación sí que es verdaderamente dantesca.
Hi ha una cosa que és certa. Ara tampoc no vulguem ni pretenguem que tots els veïns tinguin una parada d'autobusos davant de casa, ni que els porti allà on el punt que volen. No? És a dir, el pla de mobilitat precisament ha de servir per racionalitzar i optimitzar els recursos que disposa la ciutat i no intentar fer despesa. És a dir, que el ferro vagi sobre rodes buit. No? Nosaltres en el nostre programa electoral presentàvem alguna de les propostes, i així ho vam dir, sobretot molt pensant en el barri de la Floresta i de Les Planes, que en dèiem el taxi compartit, que existeix en altres llocs. I a més, no només és això, sinó que optimitzes els recursos amb subvenció municipal, però és que a més dones feina, diguéssim, a empreses de la ciutat o de la comarca, són els taxis també, no? De tal manera que el que tu fas és no tenir una línia regular, que també s'ha de tenir, que després comentaré, però el que fas és que no hi hagi un autobús de Les Planes o de la Floresta que viatgi sol. Aquest servei tu has de convenir unes determinades hores perquè hi ha gent que ha de venir, però sí que es podria consignar un tema de transport públic a través d'un taxi compartit. Compartir un taxi, 3-4 persones, perquè baixin des de la Floresta fins a l'estació del tren o fins a una parada d'autobusos perquè s'agafi el transport públic. Per tant, tot això s'ha de combinar. I com s'ha de combinar? Pues s'ha de combinar amb un verdader pla d'aparcaments. L'Ajuntament diu que disposa d'un pla d'aparcaments amb 3-4 aparcaments en el centre. Els aparcaments estan buits. Això vol dir que no funciona, el pla d'aparcaments. No és dissuasori. També hi ha un tema de costums. Aquí tenim molt de costum per agafar el cotxe per anar a la farmàcia, quan pots atravessar Sant Cugat. Sant Cugat atravessat de punta a punta al nucli urbà són 30 minuts, màxim. Si per una persona gran, per un jove són 20 minuts. Per tant,
a un bon ritme.
Sí, bon ritme.
Bueno,
des d'Avinguda de Gràcia fins a
l'altre
dia, per entendre'ns.
Escolti'm, l'altre dia mateix, sortint dels premis d'Òmnium Cultural, de la nit literària, jo visc a l'estació. Jo vaig triar 25 minuts. Des de la Masia a l'estació, 25 minuts. A un ritme, sense parar, però no corrent. No, jo el que vull dir és que s'ha reestructurat, tampoc parlaré d'això, però vull dir que moltes vegades també hem de canviar els nostres hàbits, perquè ens queixem moltes vegades i som els primers que no donem peu a que les coses es transformin.
Iniciativa. Ara no sé si tenim temps de posar-nos a debatre sobre propostes, que potser no és el moment. Jo, per exemple, no estic d'acord amb la proposta del taxi compartit. Crec que és un cas on ja t'explico els arguments. Jo el que volia
per
contestar...
Estem, perdona, Ramon, per això estem en partits diferents.
També. Bueno, no, clar, evidentment. No, jo el que volia contestar és el que comentava el Bruno ara, que els ciutadans no entenen el que és un pla de mobilitat. Vull dir, bueno, jo crec que els ciutadans sí són capaços d'entendre el que és un pla de mobilitat. Sí, bueno, i és igual, és a dir, encara que... També hi ha molts polítics que no entenen el que és un pla de mobilitat, que això és el greu. No que els ciutadans no entenguin. Crec que els polítics, la majoria, estem escollits precisament per veure més enllà de les coses i fer propostes i solucionar problemes reals de la gent, però evidentment també per planificar i per tenir presents quines són les necessitats de tota la ciutat en el moment actual i en el futur. Llavors, un pla de mobilitat és una cosa que els polítics n'hem de parlar. Vull dir, encara que els ciutadans no ho entenguin, segons el PP, no? Però vull dir, crec que hem de parlar. Cal planificació, cal treball, i cal realment que, perquè el bus sigui ràpid, eficient i que serveixi, no? I que el ciutadà ho entengui, no? Doncs el que cal és planificar i cal un treball de fons. Per tant, parlem-ne, vull dir, no...
Sí. Pero mientras el equipo de gobierno se niega a hacer el plan de movilidad, hay que dar soluciones rápidas a la ciudadanía.
Entonces, claro, pero las soluciones rápidas también las dará el equipo de gobierno, por tanto.
Bueno, pero por eso hay que presionar para que se haga, ¿no? Yo quería decir que además el equipo de gobierno, sabe mal que no esté aquí presente, pero bueno, no se podrá defender. Siempre habla de pues que no hay presupuesto. A ver, dinero hay, lo que pasa es que no es una prioridad. Y para las planas, dinero hay. Lo que pasa es que no se recorta donde se podría recortar. ¿Dónde se podría recortar? Pues en sitios, pues en materias que son políticamente incorrectas, por ejemplo, pues todo relacionado con el ocio. ¿Qué es antes, el transporte de los chavales de las planas para que puedan acudir a sus centros escolares o el ocio que con el que pasamos, por ejemplo, las fiestas mayores en San Cugat? Es una pregunta que podría debatirse.
Todo es necesario.
¿No? Bueno, necesario, que se lo pregunte a un padre de familia de las planas, a ver qué prefiere. Es decir que...
Preguntaré un jove del centro de San Cugat.
Bueno, vale, pero yo creo que hay
igual de ciudadanos.
Hay servicios sociales y hay servicios pues de ocio, ¿no?
Es decir, bueno, eso está bien, de portar l'aigua al seu molí, ¿eh? El Partit Popular porta l'aigua. El seu molí estaven parlant de l'optimització de lo que són les línies, sí, de les línies d'autobusos, i se'n va a retallar ja directament la festa major.
Deixa'm acabar.
Bueno, eso, yo decía a título de ejemplo y sin pretensión de exhaustividad, ponía el ejemplo, por ejemplo, del ocio. Yo creo que cualquier persona con uso de razón puede ver que los servicios sociales son prioritarios al ocio, pero bueno, posiblemente el Partido Socialista pues discrepa y es totalmente aceptable, ¿no? Ya decidirán en su momento los ciudadanos, ¿no?
Yo creo que tot és necessari, o tot és innecessari, depèn del punt de vista que ho miris. De totes maneres, jo també volia posar sobre la taula una cosa, ja parlant ja l'última cosa de mobilitat i amb l'obertura del tercer cap. O sigui, hi ha tanta manca de previsió que no s'ha previst ni un aparcament. Ni un aparcament. Al costat hi ha una esplanada, que és zona d'equipaments. S'hagués pogut fer l'esplanada, deixar-la plana, sense fer res més, amb una entrada i una sortida. Però és que no s'ha previst. Aquí demostra que l'Ajuntament doncs va una mica a la balalà, no? Com es diu?
Va batzegades.
Vull dir, ara toca això. Doncs bueno, jo crec que això és una manca.
Ahir es va explicar, segons l'equip de govern, que es descarta construir un aparcament a la zona del cap de Turó de Can Mates, ja que, diuen, el barri encara està poc habitat i no registra problemes per estacionar els vehicles en els carrers propers a l'equipament.
Sí, clar.
Esto es inaceptable. Sí, sí.
Això.
No ho dic jo,
És a dir... És...
¿Cuántos usuarios tiene el cap de Can Mates, por favor? Que no me venga ahora el señor Puchinero diciendo
que... És que la gent que s'ha desplaçat... És que no ho entenen. Que la gent que s'ha desplaçat de Torreblanca per anar al cap de Can Mates, que ha estat assignat, necessita agafar algun tipus de transport. I moltes vegades, com que el tipus de transport és tan deficitari aquí a la nostra ciutat, agafa el vehicle i arriba a la zona aquesta de Can Mates, i on deixarà el vehicle? A la Beringer. Bueno,
en fi.
Jo voldria parlar, no sé si tenen alguna cosa més a dir, perquè
canviaria
de tema. Tenim una situació econòmica complicada. Abans d'entrar en antena en parlàvem, que escoltes la ràdio, et desanimes, llegeixes les primeres panes dels diaris i encara et desanimes més. La inestabilitat de Grècia s'ha sacsejat encara més l'euro, deixa de ser un tabú que Grècia deixi aquesta zona euro, podria ser una possibilitat que es fes realitat d'aquí a poc. En el cas de l'estat espanyol hem vist com la prima de risc s'ha disparat al nivell més alt en 10 anys i que la borsa ha caigut més d'un 2%. I a casa nostra avui s'anunciarà la tercera tongada de retallades per complir amb l'objectiu de dèficit de Montoro. Els diaris ja han avançat algunes línies mestres, serveis gratuïts que passaran a ser de pagament, més privatitzacions, s'anulen alguns ajuts, quotes més altes a l'FP, i tot això per estalviar entre 1.500 i 1.900 milions d'euros i cenyir-se a l'objectiu de dèficit. Algunes capçaleres han explicat que Mas, avui en la roda de premsa que tindrà lloc al migdia, denunciarà que si Madrid pagués els deutes que té amb Catalunya no caldrien més sacrificis. Els demanaria una valoració sobretot de les retallades que hi haurà a Catalunya. Si volen fer algun apunt de política internacional, d'economia internacional, facin el que vulguin, però els demanaria sobretot aquesta situació que ens trobem de més retallades, retallades que implicaran estalviar entre 1.500 i 1.900 milions d'euros i que ja continuen tocant serveis bàsics de la ciutadania, com l'ensenyament, serveis públics, quotes de l'FP, etc. Volen
comença Iniciativa, fem una volta diferent en aquesta ocasió. Vinga, va, Ramon.
Fas les ganes. No, bueno, jo de política internacional comentaré ben poc perquè no en sóc un expert més del que llegeixo en els diaris, no? El que sí és, bueno, demanaria que deixéssim de fer servir la paraula estalviar quan ens referim a retallades, perquè crec que no és un estalvi deixar d'invertir en educació, en sanitat, en serveis bàsics, al contrari, és una despesa deixar d'invertir en això, no? Vull dir, no, més que un estalvi. Bé, vull dir, trobo repugnant, realment repugnant, que el president de la Generalitat segueixi culpant a Madrid de la necessitat de fer les retallades del Madrid i el tripartit anterior, perquè segurament en les declaracions d'aquest migdia ho dirà, no m'estranyaria, no, és que ens han deixat el país, no, no sé què. Crec que és molt lamentable que segueixi fent servir aquesta cantarella, sobretot tenint en compte, bueno, que s'ha demostrat que està seguint al peu de la lletra les indicacions que li diuen de per complir els objectius de dèficit, no, etc. Llavors, bueno, realment cada vegada et donen més motius per sortir al carrer i per plantar-te aquesta situació. Bé, res més, és que se m'acaben les ganes de...
Guimpros, fem sí. Aquesta volta, ara ens seguim invers.
Res, molt en la línia del que comentava el Ramon, eh? Estic totalment d'acord. Mira, avui que fa un any just que tota una colla de gent van sortir al carrer, en tot cas, es va demostrar l'altre dia quan hi van tornar a sortir que durant aquest any ni molt menys han estat apagats i que cada vegada hi ha més gent en aquesta situació, gent de totes les edats, per tant, poder que ens ho fem mirar. Respecte a lo que comentaves del Mas i la culpa de Madrid, tinc molt clar el tema de l'espoli fiscal i no cal que me l'expliqui cada vegada que posa aquest argument sobre la taula. Ara també tinc molt clar i cada vegada més que aquesta crisi amaga té un calat ideològic evident i el que estan és aprofitant, com diuen els espanyols, que el Pisuerga passa per Valladolid, que per retallar i retrocedir en drets socials que, bueno, és el que comentem ja des de fa temps, que han trigat molt a aconseguir-se, han suposat molts anys de lluita. I insistim en el que comentava el Ramon, deixar de posar diners o invertir en educació, en sanitat i altres serveis bàsics és una cosa que en el futur pagarem molt cara.
Partit, fem aquesta, sí, aquest sí. Sentit i tanca
sí,
PSC.
Sí, bien, si podrà criticar el PP.
Sí, adelante, estamos acostumbrados. Bien, a ver, yo creo que hay que distinguir aquí dos cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos una ley que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es ley aplicable y, aunque no nos guste y sea incómoda y difícil de digerir, se tiene que cumplir, ¿no? ¿Y qué dice esta ley? Pues de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Y esto es una cosa que no se le ha inventado a la señora Merkel. Esto nuestras abuelas decían que no se puede estirar más el brazo que la manga. En el fondo la idea es esta. Nosotros hemos vivido muchos años por encima de nuestras posibilidades, a base de endeudarnos. ¿Qué es el déficit? Un número, no pasa nada. Bueno, pues ahora estamos recogiendo pues las consecuencias pues de estas políticas, ¿no? Entonces, pues sí, es necesario una serie de ajustes. Yo considero que, bueno, aún no se ha anunciado oficialmente, el señor Mas lo expondrá hoy a las 12, nos mantenemos a la expectativa, no quiero por eso hacer un pronunciamiento formal al respecto, pero evidentemente la Generalitat tiene un déficit todavía desbocado y hay que continuar pues reduciéndolo. Esto por un lado, pero también me gustaría también decir que, o sea, no señor Mas hace trampas, ¿no? Todo el día está jugando con los sentimientos de los catalanes, confrontando a Cataluña con España, ese victimismo cansino ya, ¿no? Que toda la culpa la tiene Madrid, toda la culpa la tiene Europa, la culpa la tiene el anterior gobierno, la Generalitat. Bueno, pues sí, posiblemente pues todo el mundo ha cooperado, pero yo creo que también lo que no se puede un político es siempre echar las culpas a los demás. Entonces yo le pediría al señor Mas pues más altura de miras, más responsabilidad institucional y que recorte lo que tiene que recortar, porque hay cosas que pues su ideología nacionalista pues le impide recortar, todas esas subvenciones millonarias
a la festa major
continúa dando, pues por ejemplo, es decir, mira, no podemos continuar, nunca va a continuar el Estado ni las administraciones públicas como ahora. Hay que cambiar el planteamiento y el Estado y las administraciones públicas van a tener que reducirse a lo imprescindible, que serán educación, políticas sociales, en eso sí que estoy de acuerdo, pero todo lo que es secundario y accidental y subvenciones por aquí, subvenciones por allá y clientelismo y amiguismo, subvenciones a partidos políticos, a sindicatos, todo esto se tiene que ir reduciendo progresivamente. Ya el gobierno de España ya ha empezado a recortar el 20% de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, y no será la última reducción. ¿Por qué? Porque se tiene que cambiar el chip, no se puede continuar como estábamos, ¿no? Entonces yo le pido al señor Mas que empiece por cerrar todas las embajadas que tiene Cataluña por el mundo, que aún tiene unas cuantas, y una vez que haya acabado con los gastos suntuarios, pues que entonces sí que vaya a otro tipo de cosas, ¿no? Lo que no puede es empezar recortando a...
Esto es un mitin político, ¿ya?
No, es la posición... Es la posición política del Partido Popular, ya está. Pues por eso me callo y cedo la palabra a los señores del PSC, que seguro que tienen palabras para arreglar la situación del país, como han mostrado en los últimos 8 años. Adelante, señor
Soler. PSC i després la CUP, que m'ha donat un torn de paraula.
Molt ràpidament, només tinc aquí 6 planes. Primer, jo crec que el Ramon ha dit una cosa molt bona. Austeritat, retallades, no és igual a estalvi. Una cosa és estalviar, l'altra és austeritat i l'altra és estalvi. Per tant, no, que no facin servir aquest terme com si fos una coseta. Aviam, jo crec que hi ha una petita sortida, i ara més amb l'Olani, de la qual em felicito que avui prengui possessió, que està intentant donar un cert optimisme a Europa amb les polítiques de creixement, que s'ha de combinar no amb l'estalvi, sinó amb l'austeritat. Per tant, jo crec que aquesta via hi és, s'ha d'explorar, s'ha de veure com es transforma. Aviam, jo els diria directament als senyors del Partit Popular, ja està bé, escolti'm, part de la crisi, gran part de la crisi que avui té l'estat espanyol és provocada pels governs del Partit Popular, ajudat per la bombolla immobiliària.
I els de González.
Va venir sobretot pels governs del Partit Popular, alimentant i provocant tot el tema de l'endeutament que vostès diuen.
Ni barbaritat.
Per tant, tot això es posa en un plat cuinat, que és la crisi mundial, i això és així. Per tant, no hem fet els deures quan els havien de fer. L'altre dia sortia, no sé qui sortia, un tertulià per no sé on, dient el senyor Rato, que va ser ministre d'Economia, va agafar el creixement de la bombolla immobiliària, se'n va anar a l'FMI i després a Bankia. I de tot n'ha tret tallada, que en diem, o tajada, que en diuen els espanyols. No? Escolti'm, no, aquesta persona és responsable d'haver portat també part de la situació econòmica del país a on estem. I és responsable també d'on ha arribat Bankia fins ara. Per tant, escolti'm, responsabilitats, qui les tingui. Jo crec que també la mentalitat que estan fent el PP contínuament amb un discurs fatalista no ajuda gens a la motivació. I volen retallar tant que per ells retallarien fins i tot el govern, que no fos escollit pel poble, que fos uns tecnòcrates. Jo crec que els senyors del Partit Popular els agradaria tenir una situació com a Itàlia, que està governant un govern que no els ha votat ningú i que, miri, i que està portant les polítiques que està portant.
Guim Pros, que m'havia demanat un torn.
Sí. Parlar. Només per dir que el Bruno comentava allò de l'estabilitat pressupostària, només dic que em sembla obsè parlar d'estabilitat pressupostària quan s'estan donant tants i tants diners als bancs i quan les grans fortunes en aquest país es mouen com els hi don la gana. Em sembla obsè, directament.
A mi me gustaría hacer... Es decir, yo he visto... Mira, si no fuera tan trágico sería hasta cómico, ¿no? Lo que decía el señor Chulé. La culpa era de los gobiernos del PP. Incluso Iniciativa ha dicho, hombre, ¿habrá alguna culpa del señor González? Dice, no, el PP, yo creo el señor Aznar, ¿no? La guerra de Irak, ahora sacará otra vez todo esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Señor Solé, memoria histórica. Es decir, 600.000 millones de euros.
¿Vostès están para la memoria histórica?
Perdón, es que... Tanto que les gusta, vamos a hablar de memoria histórica.
Se me acaba el Partido Popular, Iniciativa y PSC.
Mire, 600.000 millones de euros es la deuda actual que tiene España. Le voy a dar un dato. Mire, de las 600.000 millones de euros de deuda, la mitad ha sido contraído en los últimos 4 años. Supongo que no será culpa del PP, porque la Moncloa, que yo sepa, en los últimos 4 años no lo ha ocupado el PP. Pues mire, de esos 600...
El último año sí, ¿eh?
Mire, no, los últimos 4 meses, 5 meses. De los 600.000 millones, ¿sabe cuánto estamos pagando de intereses de deuda? 30.000 millones de euros anuales. 30.000 millones de euros, que es lo que nos están costando las pensiones. tome nota. Usted hablaba del señor Hollande, señora Angela Merkel. Mire, señor Soule,
no, yo la Merkel no la ha mencionado.
Bueno,
la menciona usted.
Le voy a decir una cosa.
Mira, fa parlar castellà i tot, tu.
No, no pasa nada.
El
señor Hollande habla de crecimiento, políticas de crecimiento. La situación de Holanda es que no tiene nada que ver con la situación de España. No,
es Francia.
Ay, perdón, la situación de Francia no tiene nada... Me he equivocado. La situación de Francia no tiene nada que ver con la situación de España. Y incluso en Alemania se empieza a hablar de crecimiento. ¿Por qué? Políticas para estimular el crecimiento. ¿Por qué? Porque la situación de Alemania tampoco es como la situación de España.
Está perdiendo las elecciones de la Unión Europea.
Aquí no se trata de ganar o perder elecciones. Aquí lo que se trata es de poner las bases para que el país vuelva a crecer. Y esto es necesario, y para ello es necesario una política de rigurosa austeridad, que es lo que está haciendo el gobierno de la nación. Primera cosa. Y segundo, usted habla de que el Partido Popular somos fatalistas. Mire, somos realistas. Y usted habla de que la culpa de Bankia es del Partido Popular. Mire, el tema de Bankia, que había un gobernador del Banco de España cuya función principal era supervisar las entidades financieras, y esto creo que podemos estar todos de acuerdo, ha sido nefasta la gestión. Había un ministro de Economía durante los últimos 8 años que ha estado callado. Habían consejeros también de mayoría del Partido Popular en Caja Madrid, pero habían consejeros del Partido Socialista, habían consejeros de Izquierda Unida, habían consejeros de los sindicatos, y todo el mundo ha estado callado. Por tanto, la culpa es de todos y no solo del Partido Popular, señor Soule.
¿Y aquí li demanem responsabilitats d'això, si la culpa és de tothom?
A tothom.
Empezando por quien tenia la función...
Quien tenia mayoria en el Consejo de
Administració. No, perquè vostè ho ha dit, tothom té responsabilitats.
O qui dirigia l'entitat.
El Partido Popular ha sacado una ley que se van a empezar a exigir responsabilidades jurídicas, no políticas, a los gestores del bien público, administraciones y entidades públicas que por su gestión hayan sido ineficientes.
És contraproduent per vosaltres mateixos, ho sabeu?
Sí, sí.
Iniciativa, ara.
El que volia dir, bueno, jo em volia centrar una altra vegada amb la crítica a Convergència, malgrat no hi sigui, però és que crec que... Vull dir, a més, el Bruno
per això no han vingut.
La tertúlia de cadira buida, avui.
Ha tret el tema de la llei d'estabilitat pressupostària i a mi és que em fa moltíssima gràcia que en Mas critiqui a la llei d'estabilitat pressupostària, la necessitat d'ajustar-se al dèficit, no sé què i tal, quan Convergència va votar amb el PP aquesta llei a Madrid farà un mes. Llavors, jo li recomanaria a en Bruno que llegeixi una mica Keynes i quines són les bases de...
No, quines són les...
Sí, efectivament. Crec que...
Tens 10 segons per acabar.
Les bases de l'estat de benestar són... l'estat no és una família. L'estat és diferent. En el moment en què estem en creixement, generem dèficit, de manera que quan... No, al revés. Quan estem en creixement, paguem el dèficit de quan no en tenim. D'aquesta manera, podem avançar tots i tots plegats. Jo crec que això ens hauríem de llegir i saber... No, hem arribat així amb les polítiques d'austeritat.
Escolti,
no amb les polítiques anticícliques.
Han quedat clars els posicionaments. Hem de marxar. Moltíssimes gràcies als quatre. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Butlletí Magazine.